Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Informa't en Acupra Official Punès.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Quan era petit, passava els estius amb els pares i el germà gran a Calonja i la colla d'amics, òbviament, de la nostra edat. I baixàvem cada matí, deien que baixàvem perquè anàvem cap a Sant Antoni, cap a un espigó que hi havia allà, a Sant Antoni, o anàvem a una cala magnífica on havies de baixar i, esclar, després pujar masses glaons. La cala es deia i es diu El Paller. I anàvem tots els amics, entre els quals hi havia una família, els Mainar, que tenien dues filles guapíssimes, cadascuna amb la seva particular bellesa. La gran, Eva, la petita, Susana. Els pares, la Rosa i el Manel, no només eren persones agradables. La Rosa tenia una bellesa especial. Han passat els anys, el Manel malauradament va morir, la Rosa té ara 84 anys, la Susana està casada amb el Robert, l'Eva... No, l'Eva té gairebé 60 anys i té síndrome de Down. Fa una setmana vaig rebre un missatge de la companya de l'Islàndia de RAC1, la Maria Xinxó. M'enviava la Maria un documental titulat Dancing with Rosa, que havia rodat un tal Robert Muñoz i que la Maria m'obligava a veure. Resulta que el Robert és el gendre de la Rosa, el marit de la Susana i, per tant, el cunyat de la Eva. El vaig començar a mirar i la veritat és que em vaig emocionar, entre altres coses perquè és la història de la mare que tota la seva vida s'ha entregat a l'Eva, que l'ha cuidat, que evidentment l'ha estimat i que, sobretot, s'hi ha deixat la vida. La Rosa viu per l'Eva, que quan vol és una dona amb gairebé 60 anys amb un caràcter cru, agre. La història no va de la noia de la dona amb síndrome de Down, va de la seva mare, de la Rosa i de l'entrega total i absoluta a la filla, al seu àngel. Hi ha un moment del documental que la Rosa parla amb la seva filla Susana a la cuina sobre l'esgotament que significa cuidar l'Eva amb síndrome de Down. És una petita part del documental que val la pena escoltar. Mare amb 84 anys, parlant amb la filla, feliçment casada, amb la seva família. I allà enmig, l'Eva, que amb 60 anys, què pots fer?
Molt difícil, perquè tu estàs al mig. I a tu no et voldria carregar.
Bueno, no voldries, home, però és que em carregues, perquè ja m'acabes de dir que si tu et trenques un peu ja li buscaré jo un lloc, home.
Bueno, xata, perquè tu ets una persona vàlida i llesta.
Bueno, ja, però llavors què? O sigui, m'estàs dient que li busqui un lloc, no? És que si tu et trenques un peu, la Eva ha d'estar a casa per un mes, però clar. I si no trenques un peu, sinó que estàs més temps, què? No, però clar,
llavors
l'alternativa què és? Que vingui a viure amb mi la Eva? Ostres, jo tinc una vida.
No, tu no.
Clar, la Eva va pitjor.
Ja ho sé. Ja ho sé.
Clar, a veure, és molt trist també per mi, això.
Sí.
Clar, llavors jo el que vull és que sigui una transició.
És molt trist portar al món una persona com l'Eva que depengui sempre dels pares, perquè els pares, com a llei de vida,
bueno,
s'aniran abans.
Clar, però com que això...
El papa se'n va anar abans i mica abans.
Sí, mama, però això és el que és. Vull dir, hi ha nanos que neixen amb el que sigui, amb una minusvalia X, amb una minusvalia Z, i ella té síndrome de Down. Bueno, llavors, clar, s'ha de pensar en una solució...
I el caràcter que té la Eva.
Bueno, mama, però és que el que s'ha de pensar és en una solució, no és lamentar-nos. És a dir, la Eva existeix, l'hem gaudit, la seguim gaudint, té moments de tot, ens l'estimem. És a dir, portar-la en un centre no vol dir deixar d'estimar-la. Per mi,
no.
Vol dir...
Però és ella, és el seu cervell que no ho entendrà.
Per mi vol dir cuidar-la més i pensar més en ella.
M'agradaria trobar un lloc maco que estigués feliç, perquè el que no vull és que sigui desgraciada.
Bueno, mama, a veure, és que la idea és que sigui feliç. Evidentment, no la deixaríem mai en un lloc en el que no sigui feliç.
Però és que no ho sabràs mai. Jo, igual estic equivocada.
Home, clar que se sap,
igual
home.
Estic equivocada, igual estan bé. Jo quan acabàries, que una que era molt més jove que la Eva, però que la mare era de la teva edat i tenia dos més a casa. La van tenir que treure perquè la mare tenia dues criatures més, però jo sempre he pensat que, com que ja no en tinc cap més que depengui de mi, doncs la tindré fins que aguanti. Però, esclar, jo he arribat un moment que no és que no l'aguanti, més que res que em cansa. O sigui, no tinc la força que jo tenia
però
abans.
Però, clar, mama, és que tens 84 anys.
Aquí està el problema.
És que, clar, és que aquest és el tema.
Que jo em pensava que sempre estaria com sempre. I no, i la Eva també es pensa que la mama estarà com sempre.
El record d'aquells anys d'infantesa als banys de la Cala del Paller, de les nits de riure a Can Jaques, de l'Eva amunt i avall amb el seu vestit rosa i de la seva mare, la Rosa i el Manel ballant. Dancing with Rosa es diu aquest documental. Per cert, no el llenço aquí per un record familiar o per un record d'infantesa. És que aquest documental ha estat preseleccionat pels Premis Goya d'aquest any, després d'haver guanyat ja 3 festivals internacionals i d'haver estat seleccionats en una vintena. Avui es projecta als cinemes Girona de Barcelona, de la ciutat de Barcelona. Pot ser que ja no trobeu entrades, però segur que la tornaran a projectar perquè val molt la pena. Dancing with Rosa, amb un subtítol que fa esgarrifar. Què faries si ja no et veiessis amb forces de cuidar el teu ésser més estimat? Són les 8 i 6 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, feu a terra, que és dijous. Dijous 17 de novembre del 2022.
I avui serà un dia de cel mig ennuvolat, amb algun ruixat sobretot a partir del migdia, a les comarques de Lleida, Pirineu i Prepirineu, i al vespre també comarques de Girona. Bufarà el vent de ponent i la suavitat marcarà el migdia.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, hi ha hagut un accident a la C33 arribant a Barcelona que fa que hi hagi 5 quilòmetres de congestió des de Montcada i Reixac, complicant també l'accés a la ciutat.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món, amb CaixaBank. Crisi entre el govern espanyol i el poder judicial arran de l'aplicació de la llei del només sí és sí, tot després que diversos delinqüents sexuals s'hagin aprofitat d'aquest redactat i la interpretació que n'ha fet la justícia perquè els rebaixin les penes. Un fet que ha indignat la ministra d'Igualtat i el seu partit, Unides Podem, que han carregat contra la judicatura. Unes crítiques que van des de la falta de sensibilitat fins a l'expressió «fatxes amb toga», passant per l'acusació de masclisme que no han sentat gens bé al Consell General del Poder Judicial, que exigeixen una rectificació a la ministra d'Igualtat, Irene Montero, a qui recorden que el que està passant ja ho van advertir durant la tramitació d'aquesta llei. Per si no fos prou, hi ha discrepàncies també entre ministres. Ahir, la titular de Defensa del PSOE, Margarita Robles, va esmenar la plana a Irene Montero. El cas és que la ministra d'Igualtat creu que la redacció de la llei és correcta, que només algunes de les moltes sentències que s'estan revisant es fan a la baixa, i ho atribueix directament al masclisme, que, a parer d'Irene Montero, encara hi ha dins la magistratura. Irene Montero destapava la caixa dels trons amb aquestes paraules de bon matí.
Los jueces no están aplicando la ley tiene que cumplirse y precisamente por eso les insisto en que vamos a reforzar la formación a todos los operadores judiciales para que esos estereotipos, ese machismo, no lleve a comprometer la imparcialidad de los sistemas de justicia y que no haya jueces que apliquen erróneamente la ley, como, insisto, la propia Naciones Unidas nos indica que pasa cuando hay machismo en el sistema judicial.
Les declaracions van aixecar molta polseguera, però Irene Montero les manté malgrat les crítiques de part dels ministres del PSOE. I aquesta nit, a la cadena SER, ha volgut explicar què volia dir amb aquestes paraules, posant un cas ben clar damunt la taula.
En ese voto particular de uno de los jueces del caso de la manada, lo que observaba era que los acusados no debían ser condenados porque lo que él observaba en esa violación grupal era jolgorio. En los casos en los que hay jueces que interpretan de esa manera los hechos, da igual el código penal que tengas entre manos. Hay también un problema de aplicación de cómo los jueces interpretan que los hechos se pueden interpretar en un tipo penal concreto.
Això deia Irene Montero, És per això que la ministra d'Igualtat admet que està realment preocupada i ha insistit que cal que el Tribunal Suprem i la Fiscalia unifiquin criteris.
Creo que, como en todo cambio profundo y en toda modificación profunda del Código Penal, hay un tiempo de transición en el que se pueden producir desajustes y por eso es tan urgente que también los diferentes actores ahora en el sistema judicial que tienen la responsabilidad de unificar los criterios tienen que hacerlo. Sí, si yo creyese que hay un error, sería la primera en reconocerlo, porque aquí de lo que nos estamos olvidando todo el rato, y eso también quiero dejarlo claro, es de que hay víctimas, víctimas que están siendo revictimizadas.
Montero diu que durant els dos anys de tramitació de la llei, ni el Consell General del Poder Judicial ni cap dels òrgans de l'Estat que en van estudiar el redactat no van advertir que permetria rebaixar penes. La polèmica del només sí és sí deixa molt tocada la relació entre els socis del govern a la Moncloa. Després de l'estripada dels ministres de Podem contra els jutges, la part del PSOE els tocava el crustó. Per exemple, la ministra de Defensa, com deia Margarita Robles, a Telecinco.
Los jueces españoles son unos jueces formados, preparados, que aplican la ley. Y, por lo tanto, a mí esas descalificaciones a los jueces con carácter general ni las comparto ni me gusta. Lo que hay que hacer es estudiar las resoluciones. Si las resoluciones no se comparten, se pueden criticar, naturalmente que se pueden criticar, pero a mí nunca me van a encontrar en una descalificación a los jueces.
Al Poder Judicial tampoc no li han fet gens de gràcia aquestes acusacions d'Irene Montero i ha carregat durament contra la ministra d'Igualtat. Des de Madrid informa Arnau Mañé.
El Consell General del Poder Judicial descriu els atacs de Montero i companyia com intolerables. Es desmarca de les rebaixes de penes perquè, diuen, no en són els responsables directes. Això sí, en el comunicat, la cúpula judicial recorda que fa uns mesos ja van advertir que si la llei tirava endavant obligaria molts jutges a revisar sentències a la baixa. Lamenta que se'ls culpi de la situació i recorda que els magistrats només adapten les condemnes al nou marc legal. Per tant, el CGPJ no ho diu clarament, però avala les resolucions d'aquests dies. A més, adverteix que comentaris polítics com els d'ahir provoquen que els ciutadans deixin de confiar en la justícia i en les administracions.
I mentrestant, el PP i Sucapà, el portaveu dels populars al Senat, Javier Maroto, creu que tard o d'hora Irene Montero es penedirà d'haver aprovat la llei del només sí és sí.
El daño que Pedro Sánchez e Irene Montero han hecho a muchas mujeres y niños vulnerables ya es irreparable. ¿Quién le iba a decir a Irene Montero que iba a ser recordada por hacer una ley que permite a todas las personas que han cometido un delito sexual en el pasado ver aliviadas sus penas? Es un doble golpe a esas víctimas.
De fet, el PP ha presentat una moció al Senat per forçar la Moncloa a reescriure tota la llei i a passar el tràmit parlamentari. A Catalunya, el govern, mentrestant, veu amb bons ulls l'opció de retocar la llei si això serveix per evitar que hi hagi més sentències que s'hagin de revisar algun dia a la baixa. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, diu que cal més formació als jutges, però admet que amb la pedagogia potser no n'hi haurà prou.
És una interpretació esbiaixada, una interpretació sense perspectiva de gènere, perquè fa falta encara moltíssima formació sobre com aplicar les lleis d'igualtat i sobre com tenir en compte els diferents agreujants que estableix la llei. Dit això, amb la possibilitat de fixar de manera més clara aquesta impossibilitat de rebaixa de penes, doncs ens sembla una mesura correcta.
A Catalunya també hi ha una sentència que, amb l'aplicació de la nova llei, ha rebaixat una pena. El primer cas va ser una sentència de finals de setembre en què l'Audiència de Barcelona ja va haver d'aplicar el nou Codi Penal, Benet Iñigo.
Sentència del 27 de setembre d'aquest any. Els jutges consideren provat que, al febrer del 2021, un home de 28 anys va violar una veïna seva de 60. Li apliquen dos atenuants, un per haver pagat prèviament una indemnització i l'altre per anar begut quan va cometre el delicte. I tenint això en compte, el tribunal apunta que amb l'anterior Codi Penal tenien una forquilla més alta per condemnar que no pas amb la nova normativa.
A nuestro entender nos situaría con una pena de prisión de entre 3 años y 6 años menos un día. Con todo, y aunque aún no ha entrado en vigor, parece razonable que compatibilicemos ese ámbito penológico con el que prevé la reforma, que reduciría la pena desde 2 años a 4 años menos un día.
D'aquesta forquilla d'entre 2 i 4 anys acaben imposant 3 anys i 10 mesos perquè la víctima no es va poder defensar i per les lesions que va fer a la dona.
Però com, per què i en quins casos es rebaixaran les penes amb la nova llei? Els advocats apunten que només s'aplicarà als que tinguin la pena mínima de l'anterior Codi Penal i que caldrà analitzar-los un per un, cas a cas, Benet.
La nova llei del només sí és sí manté les penes màximes de l'anterior Codi Penal, però rebaixa les penes mínimes en alguns supòsits. I són els condemnats per aquests segons casos els que diu l'advocat Miguel Capú de RAC1 que es pot demanar una revisió.
Hay algunas penas mínimas que son más bajas. Y por tanto, cuando esa pena mínima es más baja, es cuando tú puedes pedir la revisión.
L'advocat Laia Serra, també a RAC1, ho exemplifica.
Un delicte que va de 4 a 6. si en aquesta condemna, per exemple, s'ha aplicat la pena màxima, 6 anys, no es pot optar a revisió. 5 anys, tampoc hi hauria dret a revisió. I només quan la sentència hagi dit jo condemno per la pena mínima, jo ara demano que se'm rebaixi a 3 anys.
Per cert, l'ampliació de la forquilla de penes, encara que sigui per baix, és positiu perquè fins ara els jutges havien de decidir entre una condemna altíssima o l'absolució, i això creu que ha perjudicat la persecució dels delictes sexuals.
Podria significar l'augment de les condemnes, encara que amb penes menys altes. Podria anar a favor d'anar llimant o anar deixant enrere aquest escenari tan polaritzat que normalment ha anat en detriment de les dones.
Tots dos coincideixen que caldrà revisar cada cas i que els jutges hauran de repassar molt bé els arguments de cada sentència per imposar la part alta o la baixa d'una condemna.
Doncs bé, d'entre els condemnats per abusos o agressions que han sortit de la presó, n'hi ha un que es planteja exigir una indemnització a l'Estat pel temps de més que ha passat engarjolat. Llegim aquest matí a La Razón que l'advocat d'un home condemnat per agredir de manera continuada 3 menors de 16 anys està estudiant si té dret a rebre una compensació pels 3 anys que ha passat a la presó. La pena inicial era de gairebé 7 anys, però ara li han rebaixat només un. Com que ja n'havia passat 3, ha sortit automàticament, però no en té prou i vol que l'Estat l'indemnitzi. D'altra banda, la meitat dels jutges han rebut una formació en perspectiva de gènere. Els nous magistrats tenen un temari específic sobre el tema quan van a l'escola judicial. Però els que van nomenar fa anys no és obligatori que facin cap tipus de formació. Ara bé, l'escola judicial recorda que més de la meitat dels jutges que treballen actualment han fet un curs de perspectiva de gènere, que és el més demanat. En una entrevista al 9C de RAC1, Helena Gil, magistrada i professora de l'escola, va posar un exemple d'aquestes formacions.
Fem uns tallers que venen magistrats i persones que estan especialitzades en aquesta formació i es posen casos reals, per exemple, jo què sé, una denúncia d'una noia d'un abús sexual. I el que fem és ser capaços de detectar els prejudicis que podem tenir, perquè tothom té prejudicis, identificar-los i deixar-los a banda per fer la nostra feina.
La formació, que dura 10 mesos, es pot arribar a suspendre, tot i que Gil admet que és complicat no superar-la. Avui la majoria de diaris, però, carreguen contra la ministra d'Igualtat, Irene Montero. Informa Anna Alfonso.
La Vanguardia diu a l'editorial que la llei s'ha de rectificar immediatament i que no es pot permetre que la ministra en doni la culpa als jutges. L'ADA responsabilitza la ministra Montero de no haver blindat més aquest text. Joaquim Coll, al periòdico, qualifica la llei de nyap jurídic i lamenta que legislar des del populisme punitiu acaba provocant efectes indesitjats. A Crònica Global, María Jesús Cañizares també parla de nyap, un dels més grans, diu, de la història democràtica. El País, a l'editorial, diu que la pitjor sortida possible és acusar els jutges d'actuar com esquadrons masclistes. Leire Iglesias, a El Mundo, escriu que la nova llei és un retrocés per al feminisme. L'ABC veu imprescindible la dimissió de Montero i La Razón l'acusa de linxar els jutges per tapar la seva culpa. Només Pablo Iglesias, a Público, salva aquesta llei i reitera que hi torna a haver una dreta judicial colpista, que un dia segresta un segell per dur la falç i el martell i un altre defensa els violadors.
De tot plegat, escoltem ara dos comentaris que hi posen dos col·laboradors del món a RAC1. El primer de la periodista Gemma Herrero.
Todos los indicadores, estudios, encuestas oficiales y hasta las charlas con amigas íntimas indican que solo vemos la punta del iceberg. Que en cuestión de violencia machista, que se da sobre todo en ámbitos de pareja, expareja, amigos y familiares, las mujeres se callan. Y lo hacen por culpa, por vergüenza y por no confiar en el sistema. Ese sistema es el que está ahora sacándose los ojos y en ningún caso puede ser una buena noticia. Todo lo que tiene que ver con Irene Montero está viciado. La están esperando con la guadaña. Provoca una ira, una agresividad, una violencia que es pura misoginia. No sé cómo lo aguanta, la verdad, mis respetos. Por el otro lado tenemos a quien la defiende a capa y espada, a pesar de todo. Y no hay matices. Que hay jueces machistas es una obviedad. Que utilizando la ley del sí es sí se están rebajando penas y alguna vuelta igual habría que darle, también. Pero esto por ahora es un debate imposible que además se usará de manera partidista. Ya no por la oposición, sino por sus socios de gobierno. A Margarita Robles, por ejemplo, le ha sobrado tiempo para apuntarla. Cero sorpresa, también te digo. ¿Y las víctimas? Porque lo que está pasando no alienta precisamente a denunciar. Y aquí está la pena. La gran pena es precisamente esta, que nos seguiremos callando porque no confiamos en el sistema que debe protegernos.
I el segon el posa l'experta en comunicació política, Joan López Alegre.
Ja va advertir Carmen Calvo, exvicepresidenta de Pedro Sánchez, que el feminisme en mans de Podemos estava en perill de convertir-se en quelcom frívol. La llei del sí és sí parteix de la idea de que l'esquerra té superioritat moral sobre la dreta. És una llei feta des del despreci a l'estat de dret, al no haver-se deixat assessorar per experts del Consell d'Estat o del Consell General del Poder Judicial. Quan un fa una llei venint directament de ser un activista que s'ha passat tota la vida cridant que els jutges són fatxes, que les institucions són carques i que res de l'entramat institucional té cap vàlua, acaba fent un nyap de llei que té com a conseqüència que una violació o un abús a un menor siguin avui delictes amb menys pena que abans. Montero ha pecat de l'atreviment de la ignorància i li dona la culpa als jutges oblidant que el 54,8% de la judicatura del nostre país són dones. Pedro Sánchez també és responsable. Tot no s'hi val per retindre el poder i ell ha demostrat un cop més que està disposat a menystenir les institucions amb tal de seguir governant-les.
La reivindicació del només sí és sí es va començar a popularitzar arran de la violació de la manada de Pamplona. La sentència inicial condemnava per abús i no per agressió als 5 violadors, i això va indignar bona part de la societat. Doncs bé, un home que va difondre imatges d'aquella violació per internet ha acceptat una pena de 2 anys de presó. És un exmilitar de Barcelona que va penjar les fotos a fòrums d'internet. D'aquesta manera, molts internautes van aconseguir identificar la víctima que fins llavors s'havia mantingut anònima. L'home ha arribat a un acord tant amb la fiscalia com amb la noia, de manera que reconeix un delicte contra la integritat moral i revelació de secrets, i a més pagarà més de 20.000 euros a la víctima. A canvi, la pena queda en 2 anys i evita entrar a la presó. I a tot això, les víctimes de violència masclista podran rebre atenció psicològica, telefònica o presencial les 24 hores del dia, visquin on visquin. El govern de Catalunya crearà un servei nou que es podrà desplaçar arreu del territori per atendre-les. La iniciativa forma part del nou pla de la Conselleria d'Igualtat per atendre les víctimes de violència sexual i que preveu fins a 90 accions. Eudald Martínez.
La mesura estrella del pla és la creació del nou servei d'intervenció en crisi, una mena de sistema de primers auxilis psicològics que entrarà en funcionament la tardor de l'any que ve i que s'activarà en casos que arribin al telèfon d'atenció a les víctimes, al 900-900-120. Precisament una altra de les novetats que contempla la reforma és que a partir d'ara, en aquesta línia telefònica, qui farà l'atenció també seran psicòlogues especialitzades, ho explica la directora general per l'erradicació de les violències masclistes, Laia Rosic.
Quan una dona truqui al telèfon, una psicòloga especialitzada l'escoltarà i li farà contenció emocional. Abans proporcionava informació d'on trobar aquesta atenció. Ara farà aquesta atenció. I segons la situació de violència viscuda que necessita la dona, també des del mateix telèfon es podrà fer assessorament jurídic.
El departament també remarca que a partir d'ara s'atendran situacions de violència independentment de quan s'hagin produït. L'objectiu és garantir el dret a reparació de totes les dones, encara que els casos ja hagin prescrit judicialment. En total, el pla contempla una inversió de 40 milions d'euros en 3 anys.
I una caporala de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra ha denunciat internament fins a 5 comandaments per assetjament laboral i discriminació. Assegura que és pel fet de ser dona i ahir ho explicava el Planta Baixa de TV3. Anna Capdevila treballa al cos dels Mossos des de fa 24 anys i més de la meitat ho ha fet als antiavalots. Denuncia que des del 2013 s'ha sentit menys tinguda perquè mai li han otorgat un equip de treball propi, tot i tenir la capacitat de fer-ho. El detonant va ser quan un superior va rebre una condecoració per una feina que també havia fet ella.
A mi se m'encarrega un projecte, formo a unes 150 persones aproximadament. Passat el temps, descobreixo que aquesta tasca la van a premiar al meu comandament, que porta escassos 6 mesos treballant en el meu grup i que no l'ha realitzat. Tot el que m'ha estat passant, comences a identificar-ho i veus que el teu silenci, el que estàs institucionalitzat, estàs acostumada a viure perquè et trobes sola, doncs que ja no pot continuar endavant.
Anna Capdevila va demanar activar l'abril passat el protocol d'assetjament laboral, precisament marca que els casos s'han de resoldre en un mes. 7 mesos més tard, però encara no té resposta. Segons la Planta Baixa, els denunciats neguen que això hagi estat així. 8:23. Als Estats Units, atenció a les paraules de Mike Pence. Mike Pence va ser el número 2 de Donald Trump, vicepresident de Donald Trump al govern dels Estats Units. Mike Pence ha parlat aquesta nit a la CNN i ha sorprès defensant i dient que Donald Trump no hauria de ser el candidat republicà a les pròximes eleccions presidencials del 5 de novembre de l'any 2024.
It was a great honor for me to be a part of the Trump-Pence administration.
Per mi va ser un gran honor formar part del govern de Donald Trump, però la nostra legislatura no va acabar bé. La gent vol que tornin les nostres polítiques, vol que Amèrica sigui forta i pròspera, però també vol nous lideratges que coneixin el nostre país. Líders que exemplifiquin el civisme i el respecte que els americans es tenen entre ells. Crec que hi ha millors opcions que el meu excompany.
I think we'll have better choices. Better choices than my old running mate.
A banda, també ha carregat contra Donald Trump per encoratjar l'assalt al Capitoli. Diu que el va fer enfadar veure com posava vides en perill i cada dia resa per ell. A més, creu que falta entesa entre els demòcrates i els republicans.
The president's words and...
Les paraules del president i el que va publicar aquell dia va ser temerari. Van posar en perill la meva família i tothom que hi havia al Capitoli. Em vaig enfadar, però continuo resant per Trump, perquè Déu el perdoni a ell i a tots els que en van ser responsables. El nostre país està més dividit que mai. Crec que tots haurien de perdonar-nos els uns als altres per estar més units del que ho hem estat els últims anys.
We'll have unity in this country more than we've had in recent years.
L'exvicepresident dels Estats Units ha definit aquell dia com el més difícil des que es dedica al servei públic, entre altres motius perquè el mateix Donald Trump va pressionar-lo perquè no certifiqués els resultats electorals que donava la victòria a Joe Biden. Arran d'aquest episodi, la relació entre Pence i Trump és nula. De fet, Trump s'ha despatxat a gust contra qui va ser la seva mà dreta. Sigui com sigui, però, Mike Pence descarta anar a declarar al comitè que investiga l'assalt al Capitoli. Diu que el Congrés no té dret a escoltar-lo, considera que atenta contra la divisió de poders. Tot això ho ha dit Mike Pence la mateixa nit en què s'ha fet oficial que els republicans han aconseguit obtenir la majoria per la mínima a la Cambra de Representants. L'escrutini s'ha allargat més d'una setmana, però finalment els conservadors s'han assegurat 218 dels 435 escons, el mínim que els calia. Això és el que diuen ja totes les projeccions de diverses cadenes com la CBS o la mateixa CNN. Tot i que encara queden 8 escons per repartir, els demòcrates ja no tenen cap possibilitat de superar-los. Tot i això, la victòria ha quedat molt lluny de la marea vermella que pronosticaven des del partit republicà abans de les eleccions dels midterms. Sigui com sigui, aquesta victòria republicana a la Cambra de Representants dificultarà el govern de Joe Biden els pròxims 2 anys. Per exemple, és probable que els republicans reprovin els resultats de la comissió d'investigació de l'assalt al Capitoli i també que comencin una investigació sobre els negocis a l'estranger de Hunter Biden, el fill de Joe Biden. A més, també tindran control sobre les lleis i els pressupostos. Ara bé, el fet que la majoria sigui tan estreta i sobretot que els demòcrates hagin aconseguit mantenir el Senat podria dificultar alguns dels seus plans. L'OTAN exculpa Ucraïna de qualsevol responsabilitat en el míssil que dimarts va impactar Polònia i que va matar 2 persones. De fet, l'Aliança Atlàntica en responsabilitza Moscou i creu que és un dany col·lateral pels seus bombardejos continus a Ucraïna. El missatge esperançador és que ahir l'OTAN va afirmar que no hi ha cap indici que Rússia estigui preparant cap atac a territori aliat, més enllà, doncs, d'Ucraïna. Corresponsal de RACU a Brussel·les, Lluís Tovar.
L'OTAN respira tranquil·la després de descartar que Rússia estigui al darrere del llançament del missil que dimarts va caure a Polònia. De fet, tot i que la investigació continua en marxa, tant Varsovia com l'OTAN i els Estats Units van confirmar que era un missil dels sistemes de defensa ucraïnesos. De fet, l'OTAN va justificar-ho dient que Kiev s'estava defensant d'atacs russos. Ahir, en una mostra de cap fred i no voler afegir més llenya al foc, l'Aliança va voler tranquil·litzar els ànims i el seu secretari general, Jens Stoltenberg, va assegurar que no hi ha indicis que Moscou vulgui atacar l'OTAN.
No veiem indicis que aquest incident fos el resultat d'un atac premeditat a territori OTAN. No tenim indicis que Rússia estigui preparant una ofensiva contra cap aliat. Però tot plegat demostra la perillositat dels fets de la guerra d'Ucraïna.
Després de l'incident, però, Stoltenberg va demanar a Polònia i als aliats no abaixar la guàrdia i seguir més vigilants que mai. Amb aquestes conclusions, Varsovia també va descartar de totes demanar l'aplicació de l'article 4 del Tractat de l'Aliança.
Encara en plan internacional, Iran ja ha condemnat a mort 5 persones per participar en les protestes contra la mort de la jove Mahsa Amini sota custòdia policial. La primera condemna va ser dilluns, la segona dimarts i les altres 3 ahir. De moment 5, però tot apunta que en seran moltes més els pròxims dies. Ara mateix hi ha 19 detinguts que s'enfronten a penes de mort per literalment pertorbar l'ordre públic, corrupció a la terra, cometre crims contra la seguretat nacional i, atenció, declarar-li la guerra a Déu. Les protestes, que fa mesos que duren, han anat pujant de to i els enfrontaments entre la policia i els manifestants són cada vegada més violents. Des que van començar aquestes manifestacions han mort més de 300 persones i se n'han detingut més de 14.000. Anem al aparador mundial de futbol que comença aquest diumenge i, per tant, hem d'anar cap a Qatar. Quan són pràcticament 9:15 del matí.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
Doha s'ha compromès a fer reformes per millorar les condicions de treball dels immigrants. Recordem que actualment freguen l'esclavitud un cop s'hagi disputat el Mundial de Futbol. El Qatar renega de les crítiques i de les crides als boicots i assegura que tothom serà ben rebut durant aquests dies de competició. Una imatge que la Federació Internacional de Futbol, la FIFA, l'organitzadora de l'event, també s'encarrega de netejar amb correus electrònics constants que envia als aficionats que aniran a Doha amb pautes de comportament i missatges que els garanteixen una bona acollida. Mar Poyato.
La FIFA també ha engegat una campanya per explicar que tothom serà benvingut a Qatar, però a la vegada recorda que cal ser respectuós amb les normes del país. I per callar les veus crítiques amb aquest Mundial, la FIFA i Qatar han posat en marxa una plataforma per internet per denunciar vulneracions de drets humans durant la competició. Les denúncies es fan de forma anònima, però recordem que tots els dispositius mòbils estan perfectament controlats. I una altra de les contradiccions és que en un dels països on no s'escatima el luxe, en despeses de tot tipus i es consumeix energia d'oge, recordem que tots els estadis tenen aire condicionat, es demana als aficionats que lluitin contra el canvi climàtic. I això en què consisteix? Doncs en utilitzar el transport públic, que és gratuït durant el Mundial, en menjar plats vegetarians, en estalviar aigua als hotels, en apagar els llums i en mantenir l'aire condicionat sempre per sobre dels 23 graus.
I enmig de tota aquesta polèmica que envolta el Mundial de Qatar, avui llegim a La Vanguardia que Shakira medita fer-se enrere i renunciar a actuar a la cerimònia d'inauguració el diumenge. L'allau de crítiques que la cantant colombiana per participar en un mundial tacat per la falta de drets socials l'hauria fet repensar-s'ho i ara podria seguir els passos de Rod Stewart, que també va renunciar-hi. I més llenya al foc, a les últimes hores s'ha fet un viral un vídeo en què personal de seguretat del mundial interromp una connexió en directe d'una televisió de Dinamarca. En el vídeo es veu com un parell d'homes amenacen a trencar la càmera mentre el periodista els demana explicacions. Passades unes hores, l'organització va demanar disculpes, però això no treu que s'alimentin encara més la falta de llibertats que poden tenir els mitjans de comunicació per gravar el que vulguin. El comitè organitzador també ha hagut de sortir al pas de les crítiques que ha rebut per contractar qatarians i fer-los passar per aficionats de totes les seleccions. Es tracta d'una manera de garantir-se donar una bona imatge a l'exterior, però la cosa no els acaba de sortir del tot bé. Recordeu l'emblemàtic càntic dels anglesos d'aquella cançó de futbol Coming Home, aquell It's Coming Home, It's Coming Home, It's Coming Home, és aquesta. Doncs a Qatar s'està cantant així. Tot i això, l'organització del Mundial de Qatar continua defensant que són seguidors de debò.
Aquesta Black Week, Hyundai et regala temps, perquè si et compres un Hyundai Tucson, número 1 en vendes a Espanya, amb tot inclòs i amb les millors condicions a la teva mida, t'estalviaràs molt temps d'espera. Black Week de Hyundai. El vols, el tens. Condicions especials per a unitats en estoc. Més informació a Hyundai.es.
I avui, mentrestant, la selecció espanyola de Luis Enrique juga un partit amistós, una costellada contra Jordània, a les 5 de la tarda, a Televisió Espanyola, l'últim partit amistós de preparació abans d'estrenar-se al Mundial, dimecres que ve, dia 23, contra Costa Rica, també a les 5 de la tarda i en directe aquí a RAC1 amb tot l'equip de versió RAC1 i amb el Toni Clapés.
Baix Motor, concessionari oficial Seat a Sant Boi, Molins i Gavà, patrocina aquest espai.
La selecció espanyola jugarà amb Ansufat i titular, tal com va anunciar ahir Luis Enrique, que a la vegada espera que el blaugrana pugui jugar als 90 minuts. En canvi, qui no jugarà és el lateral del València, José Luis Gaillà, que s'ha fet un esquinç lleu i espera que li facin més proves. Això podria afectar directament els defenses del Barça, Valde i Marcos Alonso, que en cas de lesió més greu podrien substituir Gaillà. En té tots els detalls l'altre enviat especial de RAC1 al Mundial de Qatar, el Damià López.
Doncs sí, José Luis Gaillà és el nom propi de les últimes hores. El lateral valencianista es va lesionar en l'entrenament d'ahir a Jordània, on Espanya juga aquesta tarda a partir de les 5. La Federació Espanyola ha informat que Gaillà té un possible esquinç de baix grau al turmell dret i que està pendent d'una ressonància magnètica. En funció de la informació que s'obtingui de la lesió de Gaillà, es prendrà una decisió sobre la continuïtat o no del futbolista a la concentració. Primer contratemps per Luis Enrique, que si Gaillà no continua, haurà d'escollir un nou lateral esquerre. Valde, ara mateix està amb la sub-21 espanyola, seria una opció. També Marcos Alonso podria ser l'escollit. En tot cas, hores d'ara, Gaillà continua la concentració. a Espanya, pendent del que passi amb aquesta ressonància que se li farà durant el matí d'avui. Espanya s'enfronta a Jordània amb els 7 blaugrana disponibles, únic amistós abans del debut al Mundial. Un cop finalitzi el partit d'avui, Espanya viatjarà cap a Doha, on quedarà instal·lada, en concret a la Universitat de Qatar, al seu camp base, demà divendres a les 5 ja, primer entrenament en territori qatarià.
Per cert, Luis Enrique continua desbocat amb la qüestió de convertir-se en streamer. Ahir li van preguntar si continua endavant amb la idea i el tècnic asturià va assegurar que n'està més convençut que mai.
Abro el mòbil i me salen corazones por todos lados. Digo, coño, peace and love, maravilla. Y quizás tenía que haber empezado antes. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Yo, para mí, esto es un experimento que pienso disfrutarlo al máximo. De hecho, estos días lo estoy disfrutando cantidad. La conexión con la afición.
Per cert, a banda del partit d'avui d'Espanya a Jordània, i es van jugar diversos partits de preparació amb 3 de destacats. Argentina 5, Emirats Àrabs 0, amb gol de Leo Messi, un d'ells. Alemanya 1, Oman 0, encara sense Ter Stegen, que continua amb problemes estomacals. I Mèxic 1, Suècia 2, que es va jugar a Montilivi davant d'uns 5.000 espectadors. Recordeu que ahir us explicàvem que la selecció de Ghana havia perdut les seves samarretes de partit. Doncs bé, ja les han trobat. Pel que llegim a La Vanguardia, la selecció africana és a Abu Dhabi fent una concentració prèvia i resulta que la marca que els vesteix, que és Puma, les va enviar directament al seu hotel de Doha. D'aquesta manera es garanteix que Ghana podrà debutar amb normalitat contra Portugal dijous de la setmana que ve.
Si s'acosta el moment de canviar de cotxe, no ho dubtis. Vine a SEAT Baix Motor, perquè és el concessionari oficial SEAT a Sant Boi, Molins de Rei i Gavà. Per gamma, per servei, SEAT Baix Motor és més que un concessionari. És el teu concessionari a tot el Baix Llobregat. No ho dubtis. Acosta't a Baix Motor Sant Boi, Molins i Gavà. Baixmotor.seat.
I d'aquí uns moments parlem del que va passar ahir a TV3 després del Telenotícies Vespre del Toni Cruanyes. I també parlem de criptomonedes, del gran recapte, entre altres històries, aquí al... Ah, i de metges, aquí al Monarrac.
A Conforama tenim el Black més boig, amb descomptes extra en mobles i gran electro. Només fins al 22 de novembre. Conforama.
A Opel fa 40 anys que innovem amb el nostre Opel Corsa i ho celebrem en gran amb els Opel Anniversary Days. Gaudeix de condicions excepcionals fins al 21 de novembre. Entrega immediata i 4 anys de manteniment i garantia a l'Opel Corsa, Crossland i Moka. Finançant amb Opel Bank S.A. sucursal a Espanya. Més info a opel.es.
Vas comprar un cotxe entre el 2006 i el 2013? Pots recuperar entre el 10 i el 15% del que vas pagar per ell. No perdis el temps. Truca'ns al 900-264-990 o entra a arriagasociados.com. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
Amb Volaluz, ara la llum, ets tu. Perquè amb Volaluz pots instal·lar plaques a la teva segona residència, deixar la teva factura a 0 euros i amb el que et sobra pagar part de la factura de la teva vivenda habitual. Truca'ns al 967 01 70 i suma't a la revolució de les teulades. Volaluz.
Fisiocrem lamenta interrompre el programa que escoltaves. Ho fem perquè t'oblidis de les interrupcions que una lesió muscular o articular provoquen en el teu dia a dia. Pregunta a la teva farmàcia o parafarmàcia per Fisiocrem Gel Active, la marca líder amb ingredients d'origen natural recomanada per fisioterapeutes, i que res et torni a interrompre. Vols Fisiocrem? Pots.
Aquest dissabte 19 de novembre, vine a la Festa Arrels al Museu Marítim de Barcelona. Un mercat de pagès amb tastos, activitats infantils i un concert d'Amazoni. Entrada lliure. Aquest dissabte al Museu Marítim de Barcelona, el camp es trobarà amb la ciutat. Vine a la Festa Arrels.
Si ets creatiu, tecnològic i emprenedor, vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 26 i descobreix els graus en arquitectura, arts, enginyeries, informàtica, business, filosofia i els nous graus en enginyeria de la salut i disseny i creació de productes interactius. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Ja és Black Friday a la Roca Village. Del 18 al 28 de novembre avança les teves compres de Nadal i troba el regal perfecte amb descomptes irresistibles a un destí de shopping màgic. T'esperem a la Roca Village de dilluns a diumenge per gaudir d'un dia inoblidable. I recorda, el divendres 25 ampliem el nostre horari de 9 del matí a 11 de la nit.
Inverteix en companyia d'experts. Descobreix la gestió delegada de fons de CaixaBank. Gamma Master amb l'expertís de gestores internacionals i Gamma Smart amb gestió automatitzada. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Inversió per a clients assessorats subjecte a fluctuacions i s'hi poden produir pèrdues. Gamma Master des de 6.000 euros i Gamma Smart des de 500 euros. Dades fonamentals per a l'inversor disponibles a les oficines CaixaBank.
Mal de cap? Helocatil 650 mg amb paracetamol bloqueja eficaçment el dolor i la febre. Helocatil, d'absorció ràpida contra el mal de cap, a partir de 14 anys. Ferrer, llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
A Vallarcal, un poble de 317 habitants, el destí li va canviar la sort quan més ho necessitava. Tres noves famílies van arribar a viure al poble i van evitar que en tanquessin l'escola. La mateixa escola que aquell mateix any va vendre el Gordo de Nadal i premiava així aquelles famílies. Elles van canviar la sort de Vallarcal i Vallarcal va canviar la seva sort.
Un sorteig extraordinari, ple d'històries extraordinàries. 22 de desembre, Loteria de Nadal.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
20 minuts i les 9 del matí, continuem aquí als apunts del món RQ. TV3 dona el tret de sortir de la Marató d'enguany amb una acció especial. La televisió pública havia anunciat que després del TN emetria una nova sitcom en directe que es titulava Quan el cor s'atura, protagonitzada pel Julio Manrique i la Cristina Genevat. De fet, l'havia destacat com la primera sèrie en directe de TV3. Fins aquí res d'estrany. La sitcom va començar amb normalitat, però al cap de pocs minuts i davant la sorpresa de tot l'espectador que ho presenciava i els que estaven al plató, va passar això.
Això de la samba va ser mal, eh? Mal de veritat, em sembla que no calia, eh?
Tu què vols, els propers 20 anys? Eh? Què vols?
I amb l'empresa què farem? De debò on vols vendre la teva part, Montserrat? Montse, me la vols vendre o no?
Ui, perdoneu. Cris. Julio. Perdoneu,
parem. Cris, estàs bé? Què tens, Cris? Portem una ambulància, sisplau, estàs bé?
Què passa?
Cris. Podem portar una mica d'aigua?
És un infart.
Obre els ulls. Hem trucat a una ambulància.
I anava pantalla en negre. Cristina Genevat es desplomava a terra davant la sorpresa general, incloent-hi el públic que hi havia al plató. Immediatament, com sentíem, la programació de TV3 es va interrompre, però al cap d'uns instants, Manrique i Genevat tornaven a aparèixer a la pantalla.
Això ha estat una ficció, però ens pot passar en qualsevol moment.
A Catalunya, cada dia s'activen 12 codis infart com aquest i 22 codis ictus.
Aquest 18 de desembre, la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio per la salut cardiovascular.
Quan el cor s'atura,
la Marató sempre batega.
Aquest any, col·labora amb la Marató de TV3 per la salut cardiovascular.
La sèrie, per tant, no existeix. Tot plegat es tractava de l'anunci de la Marató d'aquest any, dedicada a les malalties cardiovasculars. De fet, tan bon punt es va emetre l'espot, el periodista Eloi Vila va començar una sèrie d'entrevistes amb els seus creadors i també amb metges i amb persones que havien tingut experiències relacionades amb malalties o aturades cardíaques. Acabava parlant amb els actors que havien protagonitzat l'espot, tant Manrique com Genevat admetien que no els va ser gens fàcil acceptar aquest encàrrec.
Feia una mica de vertigen, no?
O sigui, d'entrada vaig pensar, hòstia, quina idea més potent, no? Que impactant, i també vaig pensar en el que suposava, no?
Crec que és la manera més bèstia de dir que tot passa en qualsevol moment, no? Doncs fem-ho.
De fet, en el moment que la Cristina Genevat es va desplomar, desenes de persones van començar a reaccionar a les xarxes, algun destacant l'impacte positiu de la promoció de la Marató, d'altres criticant que es fes ficció amb un tema tan seriós, encertat o no. El que queda clar és que l'espot va fer el que havia de fer, que és generar impacte i cridar l'atenció dels espectadors. La Marató de TV3, recordem, per la salut cardiovascular, serà el diumenge 18 de desembre. Escoltem què li ha semblat aquest espot de la Marató de TV3 a la crítica de televisió del món RQ, de l'Ara i de Mundo Deportivo, Mònica Planes.
T'asseus el dimecres al vespre al sofà per veure una sèrie que té bona pinta a TV3 i, pam, tot plegat és una presa de pèl. Pels que arrosseguem un cert trauma per les morts cardiovasculars sobtades, aquesta transició brusca a remoure la tragèdia ens va agafar una mica desprevinguts. Com va dir el director d'estratègia de Marc en l'entrevista posterior, aquest engany a l'audiència només el pots fer si és per la marató. Només així acceptes la brometa, perquè entens que darrere hi ha una bona causa. Val a dir, però, que l'engany era relatiu. Alguna cosa grinyolava una mica. Ni el directe semblava directe, ni l'aturada sobtada de l'espectacle va semblar espontània. Tot sigui dit, aquests jocs que juguen amb els codis de la veritat i la ficció a la televisió sempre tenen aquella dosi d'experiment divertit. Els anuncis de la Marató sempre han sigut especials i aquest ho ha sigut del tot, per l'originalitat de la idea, pel secret tan ben guardat i la coordinació amb la promoció, pel risc. L'estratègia ha funcionat, ara mateix n'estem parlant de l'impacte. Això sí, ara TV3 ens deu una sèrie amb Julio Manrique i Cristina Genevat, que n'hi havia que ja s'havien fet il·lusions.
Gràcies, Mònica. Jaume Sallarès és el vicepresident del Col·legi de Metges de Barcelona. No el truquem per això, el truquem per altres motius. Però aprofitant la benentesa. Doctor Sallarès, bon dia i moltes gràcies.
Hola, molt bon dia.
No sé si li va agradar l'espot d'ahir de la Marató de TV3 amb aquesta falsa ficció.
El cert és que no el vaig veure, però he estat sentint ara la intervenció i realment impactant hauria de ser.
Segur. Ja li dic jo que és molt impactant i que, evidentment, és una manera de cridar l'atenció a la gent davant d'un problema com és el de la salut cardiovascular. Però truquem al doctor Sallarès perquè la situació del sistema sanitari a Catalunya no té res a veure amb el que passa a Madrid, però els treballadors alerten que hi ha problemes que si no s'esmenen, no tanquen la porta, que hi hagi també protestes. De fet, el Sindicat de Metges de Catalunya portarà avui 54.000 firmes al Parlament per reclamar que reverteixin les retallades i es posi fi a algunes mancances del sistema. Demanen, entre d'altres, fer-lo més accessible, reduir llistes d'espera o millorar les condicions dels professionals. De fet, el mateix conseller de Salut, el doctor Manel Balcells, no creu que aquí es pugui reproduir una situació com la de Madrid. De fet, el País admet avui que els professionals estan cansats, històricament maltractats, i que cal millorar les seves condicions laborals. I veu moltes diferències amb el que passa a Madrid. Allà diu que s'ha optat per privatitzar la sanitat i aquí el que es pretén és internalitzar serveis i potenciar molt la sanitat pública. Per exemple, promet internalitzar el 061 l'any que ve i assegura que hi haurà 1.000 milions més pel pressupost de salut. On sí que hi ha una vaga convocada és al Maresme, a l'Hospital de Mataró, que comença en vaga de guàrdies. Hi ha una vuitantena de professionals que han comunicat a la direcció del centre que no pensen fer cap més hora extra si no els milloren els temps de descans i la retribució. Com dèiem, el doctor Sallarès és vicepresident del Col·legi de Metges de Barcelona i està d'acord, com diu el conseller Balcells, que aquí no estem en la situació de Madrid?
És cert, el desencadenant que ha representat aquesta vaga a Madrid és diferent, no s'ha produït aquí, perquè en aquell, recordem que a Madrid es va produir el tancament de les urgències en el moment de l'inici de la pandèmia, això va passar allà i aquí no, i el moment que s'ha volgut reobrir doncs ha desencadenat de la manera maldestra que es va fer tota aquesta situació. Però vostè ha fet tota una llista, i d'altres també, de situacions que sí que poden ser molt, molt similars i de situacions de crisi, no? Falten professionals, falten diners, hi ha situacions tenses en alguns llocs en concret, sobretot per manca de metges fora de l'entorn de la ciutat de Barcelona, i per tant és una situació complicada, molt tensionada, i que si no se gestiona bé, doncs no és descartable que pugui passar una situació de vaga com la que va passar a Madrid. Mm-hmm. Deixi'm recordar que a Madrid van sortir, no, tots els que eren a la manifestació no eren sanitaris, eren ciutadans que sentien que la sanitat no els estava donant el servei i els va motivar a sortir al carrer. I per tant, això sí que, en aquest sentit, sí que hauria de ser una lectura per als responsables de dir, prenem-ne nota perquè això no ens passi aquí.
Mm-hmm. Quin és el principal problema, doctor, de la sanitat a Catalunya en aquests moments?
La sanitat és un tema d'altíssima complexitat, per tant, no n'hi ha un sol. N'hi ha una suma de molts i, sobretot, de molts que no s'han abordat a temps. Per exemple, la manca de professionals. És conegut des de fa ja molts anys que ens faltaven professionals. I no, el sistema no ha estat àgil, no ha trobat la manera de resoldre-ho, això. Podem parlar del infrafinançament, de la manca de diners. Pràcticament cada conseller que arriba ens diu que aquesta vegada sí tindrem aquests 1.000 milions o 5.000 milions que ens falten fins a arribar al 25%. El propi conseller Balcells també ens ho va dir, i tant de bo que sigui veritat i puguem arribar. El cert és que les inversions no acaben d'arribar, i menys després d'una situació com hem tingut de la crisi de la Covid, que ha tensionat enormement tot el sistema i ha posat de manifest aquestes mancances amb inversions, però sobretot amb aquesta diferència salarial tan, tan important que tenim entre els professionals de Catalunya i, per exemple, els professionals d'altres països del nostre entorn.
De fet, el conseller també insistia en aquesta idea que sempre repeteix, perquè és veritat, i és que els professionals de la salut han estat històricament maltractats, és que, bueno, això és més vell que el napeu, no? La sensació és que mai s'acaba de fer prou per solucionar-ho.
Certament. Com us deia, molts dels consellers quan arriben són conscients d'aquesta situació i, de fet, ho manifesten i ho posen de relleu i ho marquen com una prioritat, no? La prioritat quasi sempre és aquesta manca de diners, la importància que tenen els professionals i que el ciutadà està al centre del sistema. Però no és fàcil i moltes vegades el dia a dia, la situació de manca de les inversions adequades, l'organització, sobretot els canvis organitzatius que no acaben d'arribar mai, no? Si em permet fer-li un símil, fixi's, si vostè fos cirurgià, veuria que la diferència que hi ha entre la cirurgia que tenim avui en dia respecte a la que teníem fa 25 o 30 anys és espectacular. I el mateix passa amb la cardiologia, amb l'ortopèdia. És a dir, l'avenç científic ha estat brutal. Davant d'això, els canvis que s'han produït a nivell organitzatiu doncs són molt petits, és a dir, pràcticament tenim el mateix sistema que teníem fa 25 o 30 anys. I això amb tants canvis, i això no pot ser, i això també és una de les parts de les dificultats que estem tenint, aquesta lentitud, aquesta manca de fer canvis organitzatius de veritat.
Doctor, aquests dies també estem tenint un brot de bronquiolitis. Fins a quin punt està tensionant el sistema de salut?
El tema de la bronquiolitis, com vostè sap, afecta fonamentalment els nens i, per tant, el que està tensionant és tot l'àmbit de la pediatria. Per exemple, en aquests moments, les unitats de cures intensives pediàtriques estan en una situació de molta tensió pel nombre important de pacients que tenen, que ja és més o menys habitual, arribat a aquestes èpoques, sobretot, potser una mica més endavant i tot, però que aquest any és especialment greu i, per tant, ha obligat a que les UCIs també hagin de prendre mesures, ampliar els seus serveis, obrir nous espais, etc. Per tant, és una situació que localment, en l'àmbit de la pediatria, genera una certa tensió, però que el reste del sistema, doncs, de moment, està relativament ben controlada.
Uh-huh. Per cert, els preocupa, doctor, com l'arribada del fred? Tornem a tenir una onada de Covid que, encara que sigui molt més lleu que els anys anteriors, compliqui la situació a la primària, evidentment, també, sobretot, a les urgències?
Sí, perquè amb el Covid, que encara no s'ha acabat, ens passa sovint que pensem que ja està, però ens ve una onada nova, no? I el fet de que tinguem per davant a l'hivern, doncs és una situació d'un cert risc. No està acabat el Covid, encara tenim nous casos i que van augmentant. El que afortunadament no tenim són casos greus que hagin d'ingressar a les UCIs i tenim una mortalitat molt controlada. Per tant, en aquest sentit és una bona notícia. També és cert que la vacunació va avançant ràpidament i estem ja amb xifres de quarta dosi, sobretot per la població més vulnerable, molt altes, i això és una garantia de que mantinguem aquesta situació sota control, però no està acabat.
Doctor Sellarès, vicepresident del Col·legi de Metges, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i bon dia.
Gràcies, moltes gràcies a vostès, bon dia.
Bon dia. Mentrestant, encara en àmbit sanitari, un home aconsegueix sobreviure al càncer de pàncreas durant 7 anys. Ho llegim al Mundo, el pacient és Luis Baldaquino. Fa, com dèiem, 7 anys que li van diagnosticar la malaltia i llavors els metges li van donar mig any de vida. Però gràcies a una teràpia experimental ha aconseguit superar tots els pronòstics. Es tracta d'un cas extraordinari perquè a més li van trobar el càncer quan ja havia fet metàstasi. Ara bé, les sessions de quimio primer, que li van reduir el tumor a la meitat, i 2 anys de sessions d'immunoteràpia després han aconseguit controlar la malaltia. La immunoteràpia estimula les defenses naturals del cos i està aconseguint grans resultats. Malgrat tot, però, encara està en fase experimental. 8 minuts i les 9, quan falten poc més d'una setmana perquè comenci el gran recapte d'aquest any, el Banc dels Aliments alerta que encara no té garantida la xifra de voluntaris que li calen per gestionar-ho. L'entitat calcula que els en fan falta 18.000 i a hores d'ara només en tenen uns 12.000, 2/3 parts. Per això fan una crida a inscriure's com a voluntaris a la iniciativa Udal.
El gran recapte d'aquest any es farà divendres 25 i dissabte 26 d'aquest mes i la gran novetat és que la iniciativa torna al format físic. Això vol dir que després de 2 anys de pandèmia es podran tornar a entregar aliments i no només fer donacions monetàries. El Banc dels Aliments té previst habilitar fins a 1.300 punts de recollida i és per això que demanen a la població que ajudin a garantir que tots els punts hi haurà voluntaris. N'ha parlat a RAC1 el seu president, Lluís Fatjó Viles.
La presència de voluntaris és determinant perquè la gent s'allini a fer donacions, no? Per més que es transmetin cartells amb cartelleria es fa difícil, quan estàs al punt de venda, doncs que la gent reaccioni, no? I la presència de voluntaris al punt de venda és la millor manera d'evidenciar el gran recapte.
L'entitat també remarca que aquest any la participació serà més important que mai, ja que la demanda d'aliments s'ha disparat en un moment en què justament és més car poder-los comprar.
Més d'un miler d'empresaris catalans, valencians i del sud d'Espanya reuneixen aquest matí a Barcelona per reclamar d'una vegada per totes el final de les obres del corredor mediterrani, una infraestructura que va amb més de 20 anys de retard. És la versió de Trens de la Sagrada Família. L'acte l'organitza l'Associació Valenciana d'Empresaris, que vigila de prop l'estat de les obres, i és la sisena vegada que fa una trobada d'aquestes dimensions. Entre els assistents hi haurà Pere Aragonès. Per tant, aquest cop sí, el president català hi serà. I és que el 2018 hi va haver polèmica perquè Quim Torra no hi va anar i els empresaris li van criticar que deixés la cadira buida per una demanda que és cabdal per tot el país. Montse Martí.
Aquest cop Aragonès es farà la foto al costat dels presidents de la Generalitat Valenciana i de Múrcia, Ximo Puig i Fernando López Miras. També hi serà la ministra de Transports, Raquel Sánchez, que és qui ha posat la nova data pel final de les obres, ara el 2026. El seu predecessor, José Luis Ábalos, el 2018, va dir que la infraestructura estaria acabada el 2021 i després ell mateix ho va ajornar el 2025. El conseller de Territori, Juli Fernández, ahir va insistir al Parlament que els incompliments en l'execució de aquesta infraestructura són flagrants.
Clama al cel tot el corredor ferroviari del País Valencià i tota la continuïtat, però entre Barcelona i Tarragona, clama al cel. Per tant, jo estic convençut que trobarem aliances molt àmplies, no només en el país, no només a l'Estat, sinó a nivell europeu.
Les obres del corredor mediterrani, que unirà amb alta velocitat i ample internacional França amb Algesires per la costa mediterrània, a més de diferents dates sobre quan acabaran, han vist passar diversos governs i 8 ministres.
I famosos com Giselle Bündchen o Shaquille O'Neal també hauran de respondre per la fallida de la plataforma de criptomonedes FTX. Un grup d'afectats ha presentat a Florida una demanda contra el conseller delegat de l'empresa, Sam Bankman-Fried, acusant-lo d'haver-los fet perdre 11.000 milions de dòlars. A la demanda, però, els afectats per la plataforma, que és un gegant de les criptomonedes, també hi han inclosos els famosos que van anunciar l'empresa i van fer publicitat per invertir-hi. Entre aquests famosos hi ha la model Giselle Bündchen, l'exjugador de la NBA Shaquille O'Neal, el còmic Larry David o la jugadora de tennis Naomi Osaka. Mentrestant, Òmnium Cultural, Irídia i entitats memorialistes han presentat la primera querella per tortures durant el franquisme a la comissaria de la Via Laietana de Barcelona. És la primera que s'interposa a l'Estat després de l'aprovació de la nova llei de memòria. Denuncien el cas Carles Vallejo, detingut i torturat l'any 1970 a la mateixa prefectura per 6 membres de la brigada político-social de la policia espanyola, aquells que anomenàvem els grisos. A Vallejo el van agredir físicament i psicològicament durant 20 dies seguits. Segons la defensa, la querella hi adjunta un informe pericial per demostrar-ho. De moment tenen constància que 2 dels 6 agents han mort i no saben si la resta continuen vius. Les entitats presenten la querella, repetim, Òmnium, Irídia i entitats memorialistes amb l'objectiu que s'investiguin els delictes ara que hi ha la nova llei. Per Vallejo, explicar la seva història és un deure per combatre la dictadura.
Necessitem trepitjar aquest espai de la Via Laietana per la nostra pròpia reacció terapèutica davant del trauma de la tortura, també com a espai de memòria, i les noves generacions han de conèixer aquest nostre passat, el que ha costat assolir les moltes o poques conquestes socials i democràtiques.
Les entitats van presentar ahir la querella en un acte en què van reclamar també que la prefectura sigui un espai de memòria, de conservació d'arxius i un centre d'interpretació de la tortura, una prefectura que és encara ara una dependència policial. L'hotel Juan Carlos I de Barcelona reobrirà les portes l'any que ve, després de tancar fa més de 2 anys. L'hotel va baixar la persiana al març del 2020 per culpa de la pandèmia del coronavirus. Ara l'advocat Pablo Usandizaga n'ha comprat totes les accions amb el suport de Tairos Capital, que ha comprat el deute de gairebé 80 milions d'euros que arrossegava l'hotel. La intenció és obrir-lo a la primavera que ve, quan arrenca la temporada alta a Barcelona, tal com llegim avui al Crònica Global. Madrid no vol tancar els llums dels aparadors durant la nit de Nadal. Perdó, durant les nits per Nadal. El conseller d'Economia madrileny ha fet arribar una carta a la ministra d'Indústria, Comerç i Energia, Reyes Maroto, en què li demana que aixequi les restriccions a la il·luminació de les botigues. El govern de Madrid assegura que l'obligació de pagar els aparadors a partir de les 10 de la nit no té sentit en una ciutat com Madrid, on no existeixen límits d'horari comercial. A la carta, el conseller d'Economia de la Comunitat de Madrid afegeix, a més, que la mesura vulnera les competències autonòmiques. Si aquests dies passeu pel barri vell de Girona i el trobeu canviat, no patiu. El rovell de l'ou de la ciutat ha tornat a l'època medieval per acollir el rodatge de la sèrie Mrs. Davis, el nou projecte de Damon Lindelof, creador de Lost i de Leftovers. Ahir al vespre ja es van gravar les primeres escenes a Sant Pere de Galligants i avui es rodaran les de gran format a la plaça dels Apòstols. S'espera que durant el dia hi participin fins a 400 figurants, Bàrbara Julva.
La producció nord-americana ha aterrat a Girona després de gravar algunes escenes al castell de Sant Ferran de Figueres. A la plaça dels Apòstols de Girona s'hi ha col·locat una gran pira, una foguera en què antigament es cremaven els cossos dels difunts i les víctimes dels sacrificis. També s'ha muntat un petit mercat i un escenari medieval on tot apunta que les autoritats de la sèrie seguiran des d'aquí la crema. Hi ha places d'aparcament reservades per l'equip tècnic i per garantir la logística del rodatge els cotxes no poden circular fins dissabte entre les 8 del matí i les 8 del vespre per la pujada de la catedral ni altres llocs com el passeig arqueològic. La sèrie Mrs. Davis encara està en fase de producció i no se sap el dia que s'estrenarà. A part d'actors, com ara Betty Gilpin, l'únic que ha transcendit és que mostrarà una batalla èpica entre la fe i la tecnologia.
Per cert, a Terrassa, al Parc Audiovisual aquests dies hi ha l'actor Macaulay Culkin. L'intèrpret, conegut mundialment pel seu paper a Solo en casa, és un dels protagonistes de Rick Flu, la segona pel·lícula de Galder Gaztelurrutia, el director de El Hoyo. Els altres protagonistes són Rosamund Pike i Daniel Brühl. I tornant a les sèries, avui s'estrena a Netflix el més nou dels creadors de la sèrie inquietant...